Els últims pagesos mobilitzats del Bages i el Berguedà han arrencat de diversos grups parlamentaris compromisos com revisar les restriccions d'aigua actuals. Aquesta tarda hem sentit la valoració del president aragonès sobre les protestes d'aquests dies.
No només comprenem, que no només entenem les raons, sinó que també volem acompanyar en les solucions i comprometre'ns.
Catalunya nit.
El 80% dels caiucos que arriben a les Canàries provenen de Mauritània. Espanya i la Unió Europea invertiran 500 milions d'euros al país africà amb l'objectiu de reduir el nombre de persones que es llancen a fer aquesta travessia. Al Catalunya Nit escoltarem una periodista molt crítica amb les polítiques migratòries europees. És l'autora de Cuando lo intenté por cuarta vez, nos ahogamos, la irlandesa Sally Hayden.
Com a europeus estem implicats en crims contra la humanitat per les nostres polítiques migratòries. Gastem enormes quantitats de diners en coses que provoquen un dolor immens.
Un de cada quatre joves espanyols se sent sol. De fet, segons un estudi que s'ha publicat aquesta tarda, hi ha més solitud entre el jovent que entre els adults. Avui és dijous llarder i un bon dia també per parlar de disfresses. Ja sabem quines són algunes de les que circularan més aquest cap de setmana. I una, no sé si l'endevinaríeu, l'ampolla d'oli verge d'oliva.
Hicimos una primera partida de 300 unidades para probar a ver qué tal iba y demás. Y la verdad que el éxito fue bestial. Tuvimos dos reposiciones más, pero tal como llegaban a los dos días estaban agotadas.
Passarem pel concert de Salvador Sobral i per l'espectacle més ambiciós d'aquesta temporada al TNC. I si escolteu aquest informatiu fins al final i atentament, també us explicarem com podeu aconseguir un abonament doble per al Festival de Música Cruïlla D.O. Terra Alta. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Primera referència en públic del president Pere Aragonès després de gairebé 3 dies de mobilitzacions de la pagesia i ramaderia. Ha recollit les reivindicacions del sector i s'ha compromès a trobar-hi solucions. També avui la majoria de grups del Parlament han fet costat als agricultors per demanar al govern que actuï. Alba Barbosa, bona nit.
Bona nit.
El president Pere Aragonès s'hi ha referit aquest vespre en un acte de commemoració precisament dels 50 anys del sindicat Unió de Pagesos.
Sí, ha anat enumerant cadascuna de les demandes que pagesos i ramaders exigeixen i s'ha compromès a treballar juntament amb el sector per garantir que pugui viure de la terra.
No només comprenem, que no només entenem les raons, sinó que també volem acompanyar en les solucions i som i serem també al vostre costat per una administració més àgil, més eficient, que no es miri a si mateixa en les normatives i els procediments, sinó que posi les coses fàcil. Hi ha mesures en marxa, tenim una taula de treball que hem estat desenvolupant en els darrers mesos amb les organitzacions agràries.
A banda del president, la pagesia també ha rebut avui el suport de tots els grups del Parlament, excepte dos, Vox i PP.
Que s'han compromès a traslladar al govern la majoria de grups parlamentaris tres peticions en concret: reduir la burocràcia, agilitzar el pagament d'ajuts i revisar les restriccions d'aigua. Des del Parlament ho explicava Joan Rius, pagès de Castellfollit del Boix, al Bages.
Això és unes garanties de que, com a mínim, els grups parlamentaris es comprometen a intentar gestionar aquests punts, a més de tots els altres que també hi han, i podem estar satisfets, tot i que la lluita no s'acaba, només es transforma i la victòria no existeix si no escrivim la història.
Són unes protestes de la pagesia marcades també per les crítiques cap al sindicat majoritari Unió de Pagesos. El coordinador nacional, Joan Cavall, respecta la discrepància, però és important, diu, buscar solucions entre tots.
Que la gent estigui nerviosa i acabi dient que algunes persones, doncs, que les organitzacions i les entitats tenim més utilitat o menys. Bueno, i em sembla que la valoració positiva que hem de fer és que, una, la gent i gent jove s'ha mogut, dos, volen solucions per poder continuar fent de pagès, i em sembla que això és important.
Els pagesos i ramaders que aquest matí han portat les reivindicacions al Parlament han sortit de Barcelona a primera hora de la tarda amb una cinquantena de tractors, eren els últims, Manel, que quedaven aquí a la ciutat.
Per tant, a Catalunya ara ja com a mínim més calma, la protesta pagesa però continua per tercer dia a diversos punts d'Espanya amb 19 detinguts i més de 4.000 denúncies de trànsit als tractoristes. Carme Montero.
Sí, perquè es mantenen els talls de carreteres en 8 comunitats autònomes per tracturades. Algunes d'aquestes tracturades es convoquen de forma espontània per WhatsApp. En alguns punts s'han viscut escenes de tensió entre els manifestants i la Guàrdia Civil. Un agent, de fet, ha resultat ferit a Extremadura per un cop de pedra. I a Itàlia, les protestes dels pagesos també continuen, sobretot a Milà i Sardenya. Els agricultors tenen previst anar demà a protestar a Roma al Festival de Música de San Remo, el més important del país. El seu director i presentador llegirà un comunicat en suport als pagesos.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Les dues rutes migratòries més transitades i mortals d'Europa es connecten avui en tres punts. El primer, l'enèsim naufragi mortal en alta mar. El segon, una inversió europea multimilionària per aturar tragèdies com aquesta. I el tercer, amb l'arribada a casa nostra d'un llibre essencial per entendre el problema, un llibre que ens interpel·la, com a europeus, a fer un pas endavant, com ens ha explicat la seva autora. De seguida anem avançant en aquests terrenys amb Xavier Vilà. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Els guardacostes tunisians han informat avui de 40 morts a les seves aigües territorials.
Sí, és l'última tragèdia migratòria que afecta aquests 40 sudanesos que han naufragat a 9 milles de la ciutat tunisiana de Cheba quan navegaven en la ruta migratòria de la Mediterrània central cap a Europa. Tunísia i Líbia, Manel, són els principals punts de partida d'aquesta ruta específica.
Aquesta ruta que, precisament, com que és tan perillosa, ha fet que s'hagin desviat molts migrants cap a l'oest.
Sí, els traficants de persones ara estan explotant molt l'entrada a Europa via les Illes Canàries, on els immigrants miren d'arribar des de Mauritània, un país on avui el president espanyol Pedro Sánchez i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, han anunciat inversions multimilionàries conjuntes de més de 500 milions d'euros a 9 anys vista per contenir aquesta immigració irregular. Pensa, Manel, que 8 de cada 10 caiucos que arriben a les Canàries venen de Mauritània.
8 de cada 10, sí. El 80%, Déu-n'hi-do. De tot això, n'has parlat amb la periodista d'investigació irlandesa Sally Hayden, que ens acusa com a europeus, a tots nosaltres, sí, d'estar implicats en tot això, que pot semblar llunyà, i ens hi apunta directament.
I ella també s'hi apunta, com a irlandesa, tot i que viu a Beirut. Ella, Hayden, és una veu autoritzada per dir això, perquè ha documentat el desastre humanitari de la ruta migratòria líbia, la primera de la que et parlava, en aquest llibre seu, Cuando lo intenté por cuarta vez nos ahogamos, que ha presentat aquesta setmana a Barcelona, en la versió en castellà, gentilesa de l'editorial Capitan Swing. Hayden hi descriu converses corprenedores amb centenars de refugiats atrapats en centres de detenció libis mentre feien camí cap a Europa. Gent, diu Hayden, que van ser víctimes de la política comunitària de finançar la Guàrdia Costanera Líbia perquè ens fes la feina bruta tots plegats. O sigui, interceptar pasteres en alta mar per evitar així que aquesta gent arribessin aquí a Europa.
Com a europeus estem implicats en crims contra la humanitat per les nostres polítiques migratòries. El que hi ha no és només falta d'acció. La gent a vegades pensa que no enviem vaixells de rescat. No és això. Gastem enormes quantitats de diners en coses que provoquen un dolor immens i crec que podem desestabilitzar països i regions.
Per tant, ella creu que hem de demanar raons a la Unió Europea i a l'ONU per tot això que passa. Cal dir que el seu llibre s'ha utilitzat per presentar un cas davant del Tribunal Penal Internacional per Crims contra la Humanitat, però ella mateixa admet que juristes d'arreu del món ja li han dit que aquest tribunal no anirà mai contra càrrecs d'aquestes institucions.
Unes institucions a les quals l'autora critica molt durament.
Molt durament. Diu que mentre feia feina al Sudan sobre el rol de l'Agència de l'ONU pels refugiats, la gent retinguda allà mateix la van advertir de la corrupció sistèmica de l'agència.
Denunciaven que membres de l'Agència de Refugiats de l'ONU acceptaven suborns de desenes de milers de dòlars per recol·locar refugiats vulnerables a països més segurs. Evidentment, l'ONU ho va negar. Van fer una investigació interna i van declarar culpable un membre de l'agència al Sudan d'admetre suborns i d'abús de poder.
La periodista també parla de la frustració d'altres membres de l'ONU per no poder denunciar les irregularitats.
I és que, segons ella, molta gent a l'ONU va avantposar el seu lloc de treball per no perdre la feina a la denúncia del rol de la Unió Europea pagant aquesta guàrdia costanera a Líbia per aturar els immigrants.
Molts membres de les Nacions Unides van contactar amb mi. Em deien que els incomodava molt poder-se sentir utilitzats per la Unió Europea, perquè la Unió Europea els finança. Veien que no podien criticar el sistema, que no podien denunciar els efectes brutals de les polítiques europees. De fet, deien que els utilitzaven per encobrir-los.
Hayden sosté que aquests comportaments alimenten la desconfiança dels immigrants i els porten a escollir la via il·legal per arribar aquí en lloc de la legal. I darrere fons, Manel, ella es lamenta que som nosaltres mateixos, els europeus aquí, que ens fem els desentesos, perquè diu, en el fons ja ens va bé que els immigrants no arribin.
He parlat amb molts polítics europeus que han llegit el llibre i que em diuen que estan d'acord amb gairebé tot el que s'hi llegeix. Entenen el que passa, però diuen que això és el que vol la gent a Europa. I és aquí on vaig canviar d'idea, de pensar que els poderosos han de saber el que passa, a pensar que, de fet, és la població europea qui ho ha de saber.
Per tant, interpel·lació dura que ens fa sortir de la closca, escoltar les veus silenciades i entendre les conseqüències humanes d'aquestes polítiques europees que tots plegats contribuïm a construir.
És per parar-s'hi a pensar una bona estona. Les solucions segur que no són fàcils, però perquè és un tema molt complex, però el que segur que estaria gairebé tothom d'acord és que es pot fer millor.
Segur que sí.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Catalunya nit.
Tres minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. L'excap d'Afers Interns de la Policia Nacional, Marcelino Martín Blas, reconeix per primer cop l'existència d'una trama parapolicial per fer-li guerra bruta a l'independentisme. El càrrec entre el 2012 i el 2015, Martín Blas ha dit als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio que la cúpula d'interior del govern de Rajoy va maquinar l'anomenat Projecte Barna per debilitar Convergència a les eleccions catalanes del 2012.
El Projecte Barna se trata de desprestigiar a Artur Mas, Jordi Pujol y Felip Puig diciendo que tenían dinero, cuentas ocultas en el extranjero, en países como Liechtenstein.
I Carles Puigdemont ha enviat una carta als eurodiputats negant la implicació de l'independentisme amb la trama russa. L'expresident assegura que aquest cas no s'hauria reactivat si Junts hagués investit Alberto Núñez Feijó. En el text, Puigdemont denuncia persecució judicial i acusa el PP d'arrossegar l'Eurocambra per interessos partidistes. El ple d'aquest matí ha aprovat una resolució perquè s'investigui a Espanya i al Parlament Europeu la possible connexió del Kremlin amb l'independentisme català. Brussel·les, Jordi Baró, què demana exactament el Parlament Europeu?
Fa dues peticions d'investigació. Una és externa a la justícia espanyola perquè aclareixi, diu, de forma efectiva la relació entre l'independentisme i Rússia. La segona és interna perquè ho investigui també el mateix Parlament Europeu, a la comissió que regula el codi de conducta dels eurodiputats. És una resolució que menciona directament Carles Puigdemont, en concret per un contacte amb un exdiplomàtic rus abans del referèndum de l'1 d'octubre. El text expressa preocupació profunda pels presumptes contactes intensos, diu, entre agents russos i tant el moviment independentista com el govern català. Les referències a Catalunya figuren en tres paràgrafs d'una resolució més àmplia sobre la interferència russa a la Unió Europea, aprovada avui al ple a Estrasburg per 433 vots a favor, 56 en contra i 18 abstencions. El PSOE hi ha votat a favor, però ha rebutjat les esmenes de PP i Ciutadans que han fet que el text final mencioni directament l'expresident de la Generalitat. El PNB s'ha abstingut, en contra han votat també Sumar i Podem i Esquerra Republicana i Junts, que acusa PP, Ciutadans i Vox d'utilitzar el Parlament Europeu per perseguir l'independentisme.
Doncs a Rússia ha tornat a passar. L'exclusió de la carrera electoral russa del candidat opositor Boris Nadieждин ha deixat sense rival real el president Putin, que espera ser reelegit el pròxim mes de març. Vicent Mifsud.
Putin s'enfronta ara a tres candidats amb poc carisma que representen partits que, a diferència de Nadieждин, donen suport a la guerra a Ucraïna. Nadieждин, que té el suport dels líders opositors que són a la presó o a l'exili, l'han exclòs anul·lant milers de les signatures de ciutadans que havia de presentar per poder-hi participar.
I canvi al capdavant de la cúpula militar d'Ucraïna per reconduir l'estratègia de la guerra en un moment en què el front està estancat. Volodymyr Zelensky ha destituït el cap de les forces armades, Valeri Zaluzhny, que ha dirigit les operacions militars des de la invasió russa.
Sí, Zelensky i el cap de les forces armades havien tingut diferents sobre la forma d'encarar la guerra i el sistema de reclutament de soldats. La popularitat del militar, a més, superior a la del president, també el convertia en rival polític. El substituirà el comandant de l'exèrcit de terra, Oleksandr Sirsky, de 58 anys, que va dirigir la defensa de Kiev a l'inici de la guerra i la recuperació de la província de Kharkiv la tardor del 2022. Zelensky vol anar més sintonia entre la cúpula i els soldats que són al front.
Espero canvis en un futur proper. Les forces armades d'Ucraïna haurien de tenir un pla d'acció detallat i realista pel 2024, tenint en compte la situació actual al camp de batalla i les perspectives.
El relleu ha coincidit amb un nou intercanvi de presoners de guerra amb Rússia. S'han lliurat un centenar de presos de cada bàndol. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now.
Moviments que poden tenir relació amb les eleccions a Rússia, Ucraïna, i ara anem cap als Estats Units, on el Tribunal Suprem té a les seves mans vetat Donald Trump per a les presidencials del mes de novembre. La màxima instància judicial del país examina la decisió del Suprem de l'estat de Colorado, que va dir que Trump és inhàbil per tornar a ser president perquè va participar en una insurrecció a l'assalt al Capitoli el 6 de gener del 2021. Tenim el nostre corresponsal als Estats Units, Francesc Garriga, ja en línia. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
Dèiem que Trump pot quedar inhabilitat per a l'elecció presidencial. No sé si això podria passar o com ho veus.
Per poder, podria, però no fa pinta que el Tribunal Suprem compri els arguments de Colorado. Avui els advocats de l'Estat que defensen que Trump sigui exclòs de les eleccions han semblat convèncer poc els jutges. D'entrada, el Tribunal és ja de per si molt conservador i els tres jutges nomenats per Trump han qüestionat clarament els arguments per desqualificar-lo. Però també dos dels tres jutges progressistes s'han mostrat poc convençuts. La qüestió de fons avui no ha estat tant si Donald Trump va cometre una insurrecció, sinó determinar si un estat, en aquest cas Colorado, pot prendre una decisió sobre un tema que afecta tot el país. Escoltada la sessió, els analistes creuen que el Tribunal Suprem votarà per deixar que Trump es presenti i, per tant, tombar el recurs, la resolució que va prendre l'estat de Colorado.
I això quan podria ser? No sé quan coneixerem la decisió final.
Avui no, tampoc serà imminent, no crec que sigui demà, però no poden trigar gaire, perquè abans de les primàries de Colorado hem de tenir resolució i les primàries són el 5 de març. Trump, mentrestant, ja ha aprofitat per fer campanya, com sempre, de qualsevol qüestió judicial, i ha reiterat que el que va passar al Capitoli no va ser una insurrecció.
No va ser una insurrecció. Si ho hagués estat, hi hauria hagut armes, però no n'hi havia, excepte pel fet que van disparar Ashley Babbitt, del tot innecessàriament molt trist i molt horrible. Però no hi havia armes ni res. I si mireu les meves paraules i el meu discurs des del Jardí de les Roses i mireu els 4 o 5 tuits que vaig fer, veureu el que deia: aneu a casa, la policia se'n fa càrrec, etc. Va ser un bon discurs.
Francesc, a Biden també l'investiguen per haver retingut papers classificats. No sé com està el seu cas.
Doncs el seu cas està mig tancat a nivell judicial, però atenció a l'informe que ha sortit fa tot just uns instants i que ens sentirem a parlar molt. El fiscal no demana imputar judicialment Biden, però sí que se li acaben les bones notícies, amb aquest no l'imputarem. Considera en efecte que Biden es va endur documents, que ho va fer conscientment, però que després va cooperar i que alguns eren confidencials però que no els va ensenyar a cap persona estrangera. Però, atenció, diuen que no l'imputen, entre altres coses, perquè van veure en Biden un home ben intencionat però amb poca memòria i que seria difícil de condemnar sense un mínim dubte raonable. Descriuen que Biden, en les entrevistes que van tenir amb ell els fiscals, va cooperar totalment, però que va demostrar greus problemes de memòria fins al punt que no recordava quan havia estat exactament vicepresident o quan havia mort el seu fill Bo. Segons l'informe, Biden es va mostrar com una persona que no tenia clars aquests conceptes. Ja t'avanço que tot això serà de ben segur utilitzat en campanya i li pot suposar un cop molt dur, perquè el que es qüestiona de Biden, sobretot, és el seu estat mental.
Doncs déu-n'hi-do el panorama que tenim. Francesc Garriga en directe, avui des de Las Vegas, eh?
Sí, perquè avui just tenim aquí primàries republicanes que guanyarà Trump, perquè és l'únic que es presenta en aquests caucus, però aquest cap de setmana tenim Super Bowl, per tant estem ben distrets.
Molt bé, un bon menú. Moltíssimes gràcies una vegada més. Fins la propera.
Bona nit.
Sovint quan parlem de soledat no desitjada ens fixem directament en les persones grans, però el cert és que aquesta soledat també truca a la porta de moltes persones joves. Un estudi de la Fundació 11 assegura que un de cada quatre joves se sent sol i la meitat d'aquests s'hi senten des de fa més de 3 anys. L'estudi ha encastat 1.800 persones d'entre 16 i 29 anys. Maria Costa, de què depèn que els joves se sentin tan sols?
Doncs d'aspectes que tenen a veure principalment amb el tipus de relacions i les desigualtats. Per exemple, les xarxes socials no tenen una incidència important en la soledat, però sí la manera amb com els joves es relacionen. Ho explica el portaveu de l'estudi, Adrián Tuñón.
Aquellos jóvenes que la mayoría de sus relaciones son online tienen doble de posibilidades de tener soledad no deseada que aquellos jóvenes que tienen también una mayoría de relaciones presenciales.
La soledat és més freqüent en les dones i en els joves que tenen problemes de salut mental, d'assetjament escolar o laboral, que no tenen feina o a qui els costa arribar a finals de mes.
Aquelles jóvenes que tienen problemas de salud mental tienen hasta 2,5 posibilidades más de sufrir soledad no deseada. Pero es que además hemos descubierto que el hecho de haber asistido a terapia psicológica protege de la soledad, se convierte en un factor de protección ante la soledad.
I qui també té més prevalença a sentir-se sol són els joves nouvinguts, els que tenen una discapacitat o els que pateixen discriminació pel fet de formar part del col·lectiu LGTBI.
El Departament de Salut ha aprovat un pla per incentivar la medicina rural. Inclou augments de sou, habitatge, cerca de feina per a la parella i d'escola per a les criatures. En total són més d'11 milions d'euros. Flix, Jordi Barranca.
S'anirà desplegant per fases i el que ja entra en vigor són les millores en el sou, que varien, això sí, en funció de la categoria. Manel Balcells és el conseller de Salut.
És un complement específic salarial, que és amb la quantitat de 3.500 euros amb els metges i pediatres, metgesses i pediatres, i amb infermers, llevadors i treballadors socials de 2.000 euros anuals. Aquest increment és un plus que ha de suposar que sigui més atractiu.
Ara s'està negociant amb entitats municipalistes per la resta de mesures, i és que un de cada 5 CAP rurals té problemes per trobar personal.
I ara us parlem d'una indemnització milionària per a la família d'un nen que va quedar paraplègic i amb altres seqüeles greus per les complicacions després d'una operació ambulatòria a l'Hospital de Sant Joan de Déu. L'asseguradora del Servei Català de la Salut els ha pagat 1,5 milions d'euros. Montse Comelles, bona nit, explica'ns el cas.
Hola, bona nit. Doncs és el cas de Luca, un nen que ara té 5 anys. Quan en tenia un, el van intervenir per fer-li baixar el testicle dins l'escrot, una operació molt habitual que requereix anestèsia local a la part baixa de l'esquena. Els pares denuncien mala praxi perquè el nen va tenir una infecció arran de l'anestèsia que, a més, van trigar molt a diagnosticar-li amb conseqüències fatals, entre d'altres, la paraplègia. Luisa Blanco és advocada del defensor del pacient.
Primer, la part anestèsica i després el retras en el diagnòstic del que tenia Luca, que si s'hagués diagnosticat a temps, no estaríem parlant ara d'això.
I quina va ser la resposta de l'hospital?
Doncs els pares de la criatura lamenten que l'Hospital de Sant Joan de Déu no ha admès mai aquest error.
Su alegación ha sido que mala suerte, que esas cosas pasan y que lo sentían mucho, y lo que comentaba Luisa, que nunca hubo un perdón. De Sant Joan de Déu nunca hubo un perdón.
La família ha arribat a aquest acord perquè el nen necessita cures i tractaments que suposen una gran despesa econòmica.
Catalunya nit.
I atents, sobretot depèn dels plans que tingueu de mobilitat a les pròximes hores, perquè aquesta mitjanit, o sigui, d'aquí una hora i mitja, comença una jornada de vaga a Renfe i Adif que afectarà els serveis de Rodalies, AVE i Avant i llarga distància. Quins són els serveis mínims previstos, Carme Montero?
Doncs mira, seran del 66% durant l'hora punta. Hi ha dues franges, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 5 de la tarda a 2 quarts de 9 del vespre. La resta del dia només passarà un de cada 3 convolls. L'AVE i la llarga distància oferiran el 73% del servei i els trens Avant el 65%. La vaga la convoca Comissions Obreres per reclamar acords laborals que, segons ells, bloqueja el govern espanyol. Però atenció, que una informació d'última hora. Ara, en aquests moments, no es poden consultar els horaris de demà perquè la web de la companyia té problemes tècnics. Demanen als interessats que facin les consultes a través de la xarxa X, que és l'antiga Twitter, a l'usuari Rodalies Catalunya.
Moltes gràcies.
Fins ara.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El model lingüístic del gallec s'ha convertit en un altre dels cavalls de batalla del PP i el BNG en el pols que mantenen de cara a les eleccions autonòmiques del 18 de febrer.
Mi olos están feitos un cristo, no sé dónde van.
Cavall de batalla perquè mentre que els nacionalistes defensen un model d'immersió com a Catalunya, els populars defensen el bilingüisme. En els últims anys, però, el castellà ha superat el gallec com a llengua més parlada i la gallega s'ha enfonsat entre els joves. Tenim en línia el nostre enviat especial a la Corunya, Dani Sáenz de Aja. Bona nit.
Hola, bona nit.
Dani, en quin punt es troba la llengua gallega actualment?
Doncs segons l'últim cens del 2021, el castellà supera lleugerament el gallec com a llengua més parlada. Sempre han estat frec a frec, però en els últims anys ha caigut entre els joves. Un de cada tres reconeixen que tenen dificultat per parlar-lo. Com a exemple, sentim estos joves de diversos punts de Galícia.
El castellano en general como lengua materna.
Yo pienso en gallego, me he educado en gallego y normalmente para comunicarme yo hablo en gallego.
Uso el castellano en mi día dia i el gallego queda relegado, o sea, al plano más doméstico.
A l'altra banda, hi ha els majors de 60 anys que en un 80% parlen gallec amb el seu entorn més proper.
Aquí les causes són només les polítiques lingüístiques del PP o creus que hi ha més coses aquí al darrere?
No només. Tradicionalment el gallec era l'idioma del món rural i a la ciutat es parlava castellà com a símbol de prestigi social i encara aquesta separació camp-ciutat s'ha diluït, no ha desaparegut del tot, com assenyala José Luis Regueira, filòleg de l'Institut de Lengua Galega de la Universitat de Santiago.
El castellano con acento gallego y el gallego con acento gallego marcan una profesión más manual, clase más baja, mientras que el castellano con acento castellano y el gallego con acento castellano marcarían urbanidad, marcarían modernidad, no tan simpáticos como los que hablan con acento gallego, ¿no? Es decir, el prestigio va asociado más ya al acento que a la ley.
A la castellanització de l'èxode rural cal afegir també les polítiques de la Junta que han reduït el gallec a una posició molt petita dins l'ensenyament primari i secundari.
Si pones esto en un ambiente urbano en que digamos, los chicos son mayoritariamente castellano hablantes y además vienen de una educación que ha sido ya en castellano. En las primeras fases, pues el resultado es el obvio, ¿no? En que acaban las materias, que son capaces de contestar un examen más o menos en gallego, pero si tienen que hacer un discurso en gallego, pues escasamente son capaces.
Dábame igual o ambiente, hasta que de repente.
Això ho fem en molt contades ocasions, però aquesta vegada li hem deixat el nostre enviat especial que triés la cançó que sonaria mentre ell parlava. Per què has escollit aquest tema, Dani?
Mira, Manel, es diu això Muñeira de Xantada i és una cançó de trap gallec del grup Berto. És part d'un ressorgiment de la música en gallec, de la qual Tancho Ungueiras és l'expressió més coneguda, però que a Galícia és molt, molt més ampli. Segons Regueira, hi ha una revifalla cultural del gallec en ambients alternatius i intel·lectuals que està ajudant a recuperar el gallec en una població urbana castellanoparlant que havien deixat de banda la seva llengua materna.
En música en gallego nunca hubo tanta variedad y tanta calidad de música como ahora. ¿En qué medida esos movimientos van a compensar? Demográficamente hasta ahora poco. pero qualitativamente son muy significativos.
I insisteix Regueira que cal també una aposta pública per millorar la presència del gallec al món digital.
Moltíssimes gràcies, Dani. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu, bona nit. A mi què més me da esta gente? Eso bailar no me convence. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Dábame igual o ambiente. Hasta que de repente...
Són 2:15 de la nit i el que explicarem ara potser ja ho heu notat, i és que tenim el rei Carnestoltes voltant per aquí. I hem fet una mica d'investigació de quines són les disfresses més buscades i, per tant, les que segurament veurem més a partir d'aquests dies ja, d'avui mateix, de fet, als carrers. Podeu pensar, oh, quina idea tan poc original, buscar les disfresses més... Sí, depèn de les respostes, i n'hi ha de sorprenents. Cèlia Fornent, bona nit.
Hola, bona nit, Manel. Primer de tot, abans de començar amb el tema, et demano, sí, ho ets, de disfressar-te?
No. No. No ho he sigut gaire mai, eh? Si ho faig és per obligació o compromís, però si puc triar, no. Però endavant, vull dir, m'agrada veure-les, això sí.
Hi ha, en edat adultes, hi ha com dos sectors. La gent que és superfan i la gent a qui li produeix una mica de vergonya aliena, tot el tema de les disfresses. Però anant al tema, cal dir que avui ens ha estat una mica difícil trobar rànquings oficials de les disfresses més vengudes aquest 2024, bàsicament perquè no hi ha un gremi específic del sector. Però el que hem fet és parlar amb proveïdors, empreses de confecció, i tots coincideixen amb quines són les disfresses preferides i les més vengudes a aquest carnaval.
Molt bé, i quines són, doncs, les tendències?
Entre infants, la més venguda és Barbie i Ken, les dues. Cap sorpresa després del fenomen de la pel·lícula aquest estiu. Però atenció a la novetat de la més venguda entre adults. Es tracta de la disfressa d'ampolla d'oli d'oliva verge extra. És un disseny de fabricació pròpia de la plataforma Don Disfraz que ha exportat a diversos països d'Europa. El Roberto Domínguez n'és l'autor.
Una de las cosas que este año pues está más encima de la mesa es un poco el tema de los precios, subida de precios y demás. Y la botella de aceite es una de ellas, ¿no? O sea, al final todo el mundo habla de la botella de aceite, de lo caro que está, del precio que tiene. E hicimos una primera partida de 300 unidades para probar a ver qué tal iba y demás. Y la verdad que el éxito fue bestial. Tuvimos dos reposiciones más, pero tal como llegaban a los dos días estaban agotadas.
Realment sorprenent, eh? O sigui, l'oli d'oliva verge com a disfressa. Ara sí, hi ha gent que encara no tenia idees, doncs es pot fer el complement de la llesca de pa, la sal, etc. No sé si vols destacar algunes altres disfresses.
També molt destacada, ens han comentat, que és la d'en Luffy, que és el protagonista de la sèrie de còmics One Piece, i la de Dimecres, la protagonista de la sèrie Wednesday, Dimecres, de la família Adams, tot aquest univers. Però, atenció, també tornen els clàssics, les disfresses de tota la vida, com ens ha explicat la Lluïsa Manzano, que és de la botiga Disfresses Manly, de Vic, que... curiosament, celebren 40 anys de trajectòria.
El tema Barbie, sí, ha picat una mica, però han tornat els personatges de sempre. Són monges, capellans, pirates, indis, cowboys, oficis, per exemple, policies, Mossos d'Esquadra, i francament fa il·lusió perquè dius, és més maco que no pas que tothom vagi tots iguals.
I ja una última tendència, que és la de llogar una disfressa. No és una cosa nova, però cada vegada hi ha més persones que opten per disfressar-se amb roba de segona mà i així s'asseguren la bona qualitat del teixit.
Molt bé, i gastem menys. Tens disfressa tu? Et disfressaràs o no?
Em disfresso al Carnaval de Ripoll, però... No. No es pot dir.
Ah, no es pot dir.
Encara.
Molt bé, doncs ho mantenim en secret. Mira, l'Ella n'ha explicat la dels altres i la seva se la guarda. Molt bé, Cèlia, moltíssimes gràcies. Passem per la publicitat i de tornada anem cap al Liceu i al TNC.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Quan la realitat és trista i avorrida,
El millor és inventar-se una bona història. Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lua Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama.
Dimarts 13 de febrer celebrem el Dia Mundial de la Ràdio a casa teva.
Hola!
El Matí de Catalunya Ràdio i l'última hora, Girona. Que no surti d'aquí, un pis d'estudiants.
Què millor que celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al vostre costat.
Catalunya Migdia, una escola de Tona.
Els vostres alumnes fan ràdio.
Fan ràdio a diferent nivell.
La tarda de Catalunya Ràdio, el Maselles.
I venim amb gana, eh?
Estarà tot preparat, les portes estan obertes per vosaltres.
Tot costa, Girona.
Meravellós, tindreu xitxa, eh?
El búnquer canvia de búnquer.
És el búnquer més potent de tots perquè és el búnquer de la Generalitat.
Catalunya Nit, la Fatarella.
No soc cadernera, però farem el mussol.
Les dones i els dies, Mallorca.
M'encantaria tenir-vos aquí nostre, perquè heu estat essencials en el meu renéixer com a dona.
La nit dels ignorants, Montserrat.
Encantats que pugueu venir a fer la nit dels ignorants des d'aquesta muntanya.
En el Dia Mundial de la Ràdio.
Visca la ràdio.
A Catalunya Ràdio. Venim a casa teva.
Venim amb tu.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
El cantant i músic portuguès Salvador Sobral ha presentat aquest vespre el seu quart disc d'estudi, Timbre, en un concert al Liceu. I allà hi tenim l'Òscar Callau. Bona nit en directe, Òscar.
Hola, bona nit, Manel. Sobral ha actuat per fi al Liceu, un escenari que li provocava por escènica, fins al punt, diu, que tenia somnis i malsons on, això sí, admès, les butaques no estaven tan plenes com aquesta nit. Ara bé, l'artista ha jugat a casa amb un públic entregat des de la primera cançó, Amor a capella, on ha demostrat que el timbre de la seva veu és el seu principal instrument. Hi ha encara més complicitats, com quan ha convidat la gent a fer els cors de Tangerina en base a repetir la paraula beijo, petó, a cantar la tornada de Al llegar, o quan els ha captivat amb les seves càlides paraules sempre en català sobre el disc, la música o les coses de la vida farcides d'anècdotes viscudes a Barcelona.
Us mou bona nit, hòstia. Som-hi, no? Som-hi. Fa 2 anys...
El concert ha repassat sobretot cançons del disc nou com l'autorreferencial Porque Canto, de la mano de tu voz, a mitges amb Sílvia Pérez Cruz i el seu estret col·laborador Leito, o l'emocionant i lacrimogen himne a la vida El regalo que me hiciste, composta en agraïment al donant de cor anònim que li va salvar la vida el 2017. Hi ha hagut també una ovacionada aparició de Sílvia Pérez Cruz sobre l'escenari per interpretar en duet la seva cançó Em moro, que és la que sentim de fons. Un altre moment culminant, la interpretació amb només veu i piano del gran hit eurovisiu Amor pelos dois. La fi de festa ha estat amb tot el plater en ple cantant l'estiuenca i festiva samba rapera Pedra Quente.
Moltes gràcies, Òscar. Bona nit.
Bona nit.
I cap al Teatre Nacional de Catalunya, on s'ha estrenat la seva obra més ambiciosa de la temporada, Els Watson. Està basada en la novel·la inacabada de Jane Austen i la dirigeix Josep Maria Mestres. L'acaba de veure la Marta Vives.
Diuen que Jane Austen va deixar inacabada la seva novel·la Els Watson perquè tenia masses coincidències amb la seva pròpia vida. La dramaturga britànica Lord Waite va decidir prendre's la justícia pel seu cantó i imaginar-se'n un final possible, tot i que sense preveure que els personatges se li podien revelar. Aquest és el punt de partida dels Watson, l'obra més ambiciosa de la temporada del Teatre Nacional, perquè compta amb un repartiment generós, probablement només possible en un teatre públic de 19 intèrprets sobre l'escenari, entre els quals destaquen unes fantàstiques Laura Aubert i Laia Manzanares, i una escenografia colossal que firma Paco Azorín i que ens permet passejar pels salons del camp anglès del tombant del segle XVIII. I sí, han passat més de 200 anys des de que es va escriure l'obra, però l'espectador es pot veure reflectit en la història pel joc temporal, però també per la trobada entre l'autora i uns personatges que no la volen. Una obra que reflexiona sobre la felicitat, la llibertat que s'ha de conquerir en tots els sentits, la creació i el sentit de l'existència. Ingredients que la converteixen en una comèdia filosòfica, un joc absolut sobre l'escriptura i la reescriptura, i la vida i les decisions que prenem. Llum i literatura a la Sala Gran del Teatre Nacional.
I ara en David Guzmán vol celebrar oficialment l'inici de les festes de Carnaval.
El problema del Carnaval és que és un cop l'any, només un cop l'any, i en canvi conté tots els ingredients per fer pensar que un altre món és possible. El crític Mikhail Bakhtin va analitzar el Carnaval com l'expressió màxima de la cultura de l'humor popular. Bakhtin es referia a l'edat mitjana i singularment al Gargantua, però l'essència és la mateixa. El Carnaval és la contracara dels rituals seriosos, és el recordatori que la resistència i la transformació poden lluitar amb les armes de la paròdia i de la sàtira. El Carnaval és Aristòfanes, és Eduardo Escarpeta, són els Monty Python. El Carnaval és cridar en veu alta que l'emperador va despullat. El Carnaval no és una desfilada de purpurina i de plomes, sinó una màscara que combat el discurs dominant amb l'esmolet de la llengua. És el dogma abatut per la rialla, és la supèrbia vençuda per la crítica. Però el Carnaval només és un cop l'any, i en canvi el necessitem, perquè sense la subversió només ens queda l'aquiescència. Demà comença el regnat del rei Carnestoltes. Ara que està de moda criticar-ho tot, li ha tocat el rebre també a les consignes, perquè l'esperit de sa majestat és contrari a la norma. Però no és contrari a la inversió de rols, és a dir, a anar a l'escola vestits com ens plagui, o en pijama, o amb el cabell lila. El Carnaval històricament postula que el rei sigui el bufó i que el bufó sigui el rei. Podem tenir grans discussions montessorianes sobre la llibertat dels infants, però ens estem perdent bona part de l'ADN carnavalesc. L'humor, la transgressió, l'emmascarament i el grotesc. Llarga vida al Carnaval, visca el rei Carnestoltes. I didn't want to leave you, but had to. I didn't want to fight, but we did. Started to cry, then remembered I just won my first Grammy!
Així d'eufòrica celebrava Miley Cyrus el seu primer Grammy durant la seva actuació en directe a la gala. Ella va ser una de les protagonistes de la cerimònia de diumenge, per on van desfilar moltes estrelles conegudes i guardonades per la seva música. Si estic parlant d'això i us dic que tinc aquí al costat l'Anna Ramon, ja podeu començar a lligar caps, que li farem alguna pregunta que relacionarem això que estem escoltant amb el que fan els animals salvatges. Bona nit, Anna.
Bona nit, Manel.
A veure, la natura té banda sonora, eh?
Sí, la natura té una banda sonora que està formada per diferents sons. Uns són els geofísics, que és la pluja, el riu, els vents, no?
Sí.
I l'altre són sons que fan les espècies salvatges, que conformen el que s'anomenen paisatges sonors. I aquí els ocells hi tenen un paper molt important. Mira, això és un gaig nord-americà, què et sembla?
Ostres, jo sabia que era un gaig, però no sabia si de Nord-Amèrica o de la part central.
A veure, sabem, podem escoltar aquests cants perquè els científics els estudien amb gravadores i, a més, tenen bases de dades espectaculars perquè els volen guardar, perquè no es perdin.
S'estan perdent, els sons de la natura?
Sí, s'estan perdent. Els paisatges sonors, sobretot aquests que conformen els ocells, doncs s'ha vist que estan canviant. I això, a més, que podria comportar efectes sobre la nostra salut. Un estudi recent, per exemple, on hi va participar el CREAF, des d'aquí a Catalunya, doncs van comprovar que els humans estem alterant el cant dels ocells de tot el món. Per què? Doncs perquè, per una banda, extingim algunes espècies, per altra banda, les poblacions s'empobreixen, perdem quantitat d'ocells. I això fa que el seu cant cada cop sigui més simple i més homogeni. I com ho fan? Com es pot estudiar un paisatge sonor?
Sí.
Doncs es combinen dades que es tenen sobre els ocells, en aquest cas van mirar dades que tenien dels Estats Units i d'Europa, gent que voluntàriament apunta quins ocells està veient, i a més també ho van comparar amb dades d'enregistrament de més de 1.000 espècies d'ocells d'una base de dades que, si teniu curiositat, la podeu consultar, i es diu Xeno, amics, Canto, i que té cants d'aus de tot el món. Aquest, què diries que és, Manel?
Jo no...
Això és un gamarús.
Un gamarús.
Gamarús euroasiàtic.
Ah, veus? Jo el feia també. El Gamarús, sí, Gamarús ho tenia clar. Em faltava ben bé de tallar la zona. Hosti, Gamarús, aquesta expressió s'està perdent. Ets un Gamarús, això s'està...
Sí, s'està perdent. Hi ha moltes dites. Farem un programa un dia de dites i de noms d'ocells, que n'hi ha moltes.
Sí.
Doncs mira, van reconstruir paisatges sonors de més de 200.000 llocs d'Europa i de Nord-Amèrica durant 25 anys.
Escolta, abans has dit que... Primera, que els humans tenim aquesta capacitat de trinxar coses i que estem empobrint la banda sonora de la natura i que això pot comportar riscos per la salut, fins
sí,
i tot.
Sí, sí, el mateix estudi alerta d'una banda del que comentem, de la pèrdua d'aquests paisatges sonors, i de l'altra, doncs que això ens pot comportar problemes, perquè la natura, escoltar aquests paisatges sonors ens apropa en aquesta natura i ens aporta salut, ens treu d'una vida sedentària i ens regala també beneficis psicològics. Si un paisatge sonor del nostre voltant és cada cop més pobre, doncs aquesta connexió l'anem perdent i deixem de visitar aquesta natura. De fet, aquest estiu, un altre estudi es va centrar concretament en això i va concloure que el cant dels ocells i el so de l'aigua corrent per un riu eren dos dels sons que més beneficis ens estaven aportant a les persones. Són dos sons que ens aporten seguretat i que ens fan pensar en un món ordenat i sense perills. I això, doncs clar, ens porta a sentir-nos més segurs i a controlar més el nostre estat mental. I mireu, l'estudi conclou que els sons de l'aigua són els que ens beneficien a nivell més de l'estat cardiovascular, per exemple, i amb les emocions positives, mentre que el so dels ocells té altres efectes vinculats al que dèiem, alleujar l'estrès i atreure'ns aquest malestar psicològic. L'estudi també fa referència a aquest primer que us comentàvem, que la pèrdua, que estem perdent ocells, i llavors alerta que quan aquests sons no hi són, doncs estem en una mena d'estat d'alerta i de vigilància més constant que ens pot portar a l'ansietat.
Ui, home, aquest riu i una mica d'ocells em posaria, i l'hora que és, ja em posaria a dormir, la mar de bé i tranquil. Però bé, quins altres paisatges sonors podríem buscar a la natura?
Doncs no ens podem perdre els paisatges sonors del fons del mar. Són un altre clàssic que en el nostre imaginari hem tingut des de petits. Podríem, si tinguéssim la capacitat de sentir ultrasons, gaudir del cant de les balenes. I és que heu de pensar que les balenes són compositores de cançons submarines. Tenen unes melodies que els experts han comparat amb les dels ocells i fins i tot amb les dels humans. És a dir, elles fan com cançons seguint unes lleis que s'assemblen a les que fan servir els compositors humans, diguéssim. Per exemple, les balenes quan canten, tot i que són capaces de fer sons sense cap ritme, elles prefereixen utilitzar els ritmes. Són ritmes semblants als que fem servir nosaltres, també utilitzen frases amb una longitud similar a la que fem nosaltres quan cantem, utilitzen les rimes i els seus temes també evolucionen a dins de les famílies de balenes, diguéssim. Les seves cançons, a més, tenen una durada entre la d'una balada moderna i la d'una sinfonia. I, per últim, tot i que tenen un rang vocal de 7 octaves, elles acostumen a utilitzar els intervals de música que més recorden a les escales humanes.
Ah, haurem de buscar balenes i pujar-les a Spotify i potser ens funciona.
Vinga, potser triomfem.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquests sons tan relaxants que ens has portat avui, la setmana que ve més.
Vinga, fins la setmana que ve.
Amb aquest so, diguem-ne, relaxant, anirem a publicitat i no us perdeu el que farem a continuació perquè us pot interessar que hi ha en joc entrades per veure el festival D.O. Terra Alta des de la Terra Alta, evidentment.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. La finestra indiscreta.
Mentre siguis tu, l'aquí ara de Carme Elias.
Amb la ressaca pots gaudir, però amb una de les guanyadores, l'estupenda Carme Elias i Mentre siguis tu.
El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament.
Pujarem al Ferrari d'Adam Driver per descobrir tots els seus secrets.
Lenta.
I ja no sé si ho estem dient seriosament o en broma, però parlarem de Trent Reznor i els Nine Inch Nails.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Hi ha coses que es viuen de nit i quan les recordes de dia et fan sentir bé. És allò de no sé què tinc, però que bé que estic.
M'encanta.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0 et fa sentir bé. T'acompanya.
Una companyia que no es pot explicar.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ja tenim aquí amb nosaltres l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit.
Amb quina o quines paraules us heu estat barallant avui des del Departament d'Assessorament Lingüístic?
Doncs mira, avui dijous gras o dijous llarder, parlem de carnaval o carnestoltes, que són sinònims.
I les dues vàlides, eh? Les podem
fer
servir.
Exacte. Molt bé. Sí. Tot i que el personatge és només el rei carnestoltes, però per la resta, sinònims. Ahà. I mira, carnaval es documenta per primer cop en català al segle XIX i prové de l'italià carnevale i de l'antic carne levare, que vol dir llevar la carn, treure la carn.
Ah, clar, ara té sentit això, sí, sí, sí.
Sí, i carnestoltes també, documentat des de mitjans del segle XI, és un compost dels termes llatins carnes i tolites, que vol dir el mateix, carns llevades, carns tretes. Totes dues fan referència a aquests divertiments públics abans de l'austeritat, el dejuni i l'abstinència de la Quaresma, eh?
Sí, sí.
Treure
sí.
La carn de tot això. Si et diuen que vas fet un carnestoltes, ja et pots arreglar perquè vol dir que vas fet un cromo, que vas vestit de manera ridícula. Però, si en canvi et diuen que ets un carnestoltes, aleshores poca cosa hi pots fer perquè vol dir que ets un poca solta. Si et diuen que fas cara de Dijous Sant i fets de carnestoltes, fes el que et convingui, segons el moment, perquè t'estan dient que ets un hipòcrita.
Ostres, és tot negatiu, eh?
Sí, bastant. I si ets hipòcrita, potser t'interessa saber l'etimologia de la paraula disfressa, que ve de fressar, deixar rastre, però que originàriament volia dir esborrar un rastre per despistar. Sigui com sigui, ja saps que per carnaval tot s'hi val, per tant, endavant.
És veritat. Molt bé, doncs queda tot anotat. Hi ha moltes coses que no sabia avui, eh? Moltíssimes
Veus?
Gràcies. Sí, sí.
Molt bé.
Anem aprenent mica en mica. Fins aviat.
Adéu. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. Estàvem esperant a que David Bowie pronunciï la paraula clau. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test, to change it. I ara sí, ja podem donar pas a la previsió del temps. Avui amb Enric Agut. Bona nit, Enric.
Hola, Manel, bona nit.
Per què has escollit aquesta cançó de David Bowie?
Doncs mira, com que arriben canvis, el David Bowie era camaleònic, com el temps. Hem tingut uns dies molt estables i ara doncs, canvia, no? Reflexa la naturalesa del cantant i com el temps. I arriba aquest front, un front que ja comença a deixar alguns plogims a comarques d'interior... Lleida, Tarragona, de moment poca cosa. Un mes, de moment, portem 3-4 litres en àrees del Pirineu, a l'Alt Pirineu, i aquesta matinada aquest front anirà avançant, deixarà alguns litres a comarques lleidatanes, de Tarragona, demà al matí també en alguns punts de Barcelona, però en aquest sector poca pluja, algunes roïnes, i de moment no plourà a comarques de Girona. Demà és un dia també de canvi de temperatura, va a la baixa, la màxima no pujarà tant, hi haurà mala mar amb el vent de Garbí, i demà al vespre arriba un altre canvi de temps, un altre changes, i que ens portarà noves pluges demà al vespre nit, que es cobriran Catalunya ràpidament dues anys.
Molt bé, doncs passarem dels plogims que has dit al principi a les pluges, i això hem de dir que és bona notícia. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
És dijous a la nit, això vol dir que són les últimes hores per participar en la vinyeta del cap d'aquesta setmana. Hi ha una senyora que exclama alguna cosa mentre el seu home, amb taps a les orelles, mira alguna cosa en una pantalla de la tele. Ja ho veureu si entreu a la nostra pàgina web. Crec que el que no vol escoltar aquest senyor és la lletra d'una cançó que és Zorra i sembla que està mirant el festival d'Eurovisió, però tot això ho podeu interpretar vosaltres mateixos. Envieu-nos les vostres propostes, què ha de dir aquesta dona, i demà el cap en directe escollirà la millor, i això ja sabeu que té premi, que us envia la vinyeta a casa completada per vosaltres. Però avui podem parlar-vos també de seguida d'un altre premi. Atents, que anem acabant, però molta atenció. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Dimarts, dia 13, Dia Mundial de la Ràdio, ja està decidit que anem a fer el programa des de la Fatarella. Començarem a la casa d'un oient que ens hi ha convidat, però com que ho volem convertir en una festa més àmplia per a tothom, de seguida ens traslladarem al casal de la Fatarella. I allà volem que sigui una festa per a tothom, tant si vius a la Fatarella com a la resta de la Terra Alta, com a qualsevol altre punt de Catalunya o del planeta. Entre les persones que vingueu a escoltar la ràdio mirant-nos als ulls, entre la gent que estiguem al casal de la Fatarella en directe de 10 a 11 al Catalunya Nit de dimarts, dia 13, regalarem un abonament doble per anar a veure el Festival de Música Cruïlla D.O. Terra Alta, on actuaran, per exemple, Oques Grasses i Figaflaues. Allà hi serem part de l'equip del Catalunya Nit, com sabeu, els redactors que aneu sentint en aquest informatiu, a la part tècnica, el Luis Ángel Alonso, i a la producció, l'Eli Espuny, que avui, a més, fa anys. És el seu aniversari. I la felicitem per la feina que fa cada dia, però avui especialment perquè fa anys, perquè és el seu aniversari. La norma que no ens saltem mai és la de cedir l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia. I avui, ja ho hem dit, dijous llarder, i tindrà relació amb això. Demà hi tornem, a les 10 de la nit.
Bona nit a tothom.
Hola, bona nit, amics de Catalunya Ràdio.
Soc Glòria Curto, soc la gerent de la carnisseria del Paulo, de Camarles i a Deltebre.
Soc en Xavier, de la carnisseria Alemany del Mercat del Lló de Girona. Per nosaltres, avui és un dia molt especial.
Dir-vos que avui ha estat un dia molt especial.
Perquè és dijous llarder.
I és un dia de tradicions nostres, catalanes, i, bueno, dia de menjar truita i, sobretot, de botifarra d'ou.
I acabem de guanyar un premi. El concurs nacional de botifarra d'ou artesana 2024. Botifarra d'ou amb salsa fins i carxofes, que uneix tradició amb innovació.
Bueno, nosaltres pues, estem especialment contents enguany perquè pues, han tornat a premiar per la nostra botifarra d'ou el nou concurs de millor botifarra d'ou nacional i bueno, han tret el primer premi, medalla d'or. Així que estem molt contents.
Mengeu, doncs, així botifarres de les carnisseries i xarcuteries artesanes.
I res, desitjar-vos una bona nit als oients de Catalunya Nit.
Bona nit i moltes gràcies.
Vale, vinga, adéu, una abraçada.